A aquesta hora també volem aportar més dades i més veus al debat obert, lògicament, sobre el futur de la cooperació, sobre el model de cooperació, i per això saludem el Francesc Mateu, que és president de la Federació Catalana d'ONGs per al Desenvolupament. Francesc Mateu, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La cooperació l'hem de deixar en mans dels professionals, com s'ha apuntat aquí?
A veure, sona una mica fort això de deixar-lo en mans de professionals, no? Perquè a la major hi ha molta gent en el món de la cooperació que això del professionalisme pot semblar una mica pejoratiu, no? El que sí és cert que la cooperació, abans he sentit molt poc de la tertúlia dels titulars del final, de la que havíem deixat en mans dels professionals per temes de seguretat. Jo crec que més que per temes de seguretat l'hem de deixar perquè és una cosa que s'ha convertit en bastant complexa, no? Fa 40 o 50 anys potser la cooperació era més senzilla, teníem una realitat petita concreta, interveníem d'una manera puntual, allò s'arreglava i aquella gent passava d'una situació dolenta a una situació de certa dignitat. En aquests moments, amb el món globalitzat, el tipus de solucions que calen perquè es produeixin canvis importants i aquesta gent deixi de dependre, tinguin les seves oportunitats, hi hagi una disminució de les desigualtats al món, passa per una actuació que va molt més enllà d'un projecte en concret, de repartir una cosa en concreta o d'estar en un lloc en concret. Implica estar al costat de la gent, implica poder treballar amb organismes internacionals, implica treballar a nivell de geopolítica, implica moltes coses. Això requereix doncs, una dedicació important de temps que fa que s'hagi de deixar en mans de gent que conegui el tema.
De tota manera, el govern espanyol ja ha estat molt clar, ja ha dit que no pot prohibir aquest tipus d'expedicions tipus caravana solidària, però sí recomanar que no es facin en les zones del risc, no? Que és tota aquesta part de l'Àfrica. Des de la Federació, què recomaneu, Francesc?
Mira, des de la Federació, normalment la persona que s'ho no és un membre de la Federació, les caravanes solidàries no són una acció habitual. No, de fet, no hi ha cap entitat federada que les faci. El nostre model de cooperació és un altre. I les grans entitats que estan treballant en situacions de risc o en acció humanitària tenen els seus protocols de seguretat que tothom aplica. I aplica per la senzilla raó de que tothom vol protegir com a mínim el seu personal, no?
Per tant, no considereu que sigui una bona idea continuar fent caravanes solidàries?
Mira, és que no, nosaltres no, o sigui, aquest no seria el nostre model de cooperació, però esclar, tampoc som nosaltres qui per dir què està bé i què no està bé, no? O sigui, simplement aquest no és el nostre model de cooperació. De totes maneres, el que està bé que parlem ara de les caravanes solidàries, però el fet que els hagin segrestat a dues persones els hi podia haver passat amb les seguretats que van prendre o amb unes altres. Això no estem exclosos cap, com ha dit algú abans.
Sí.
Totes les grans organitzacions han tingut gent segrestada per alguna raó o per una altra, no? I per tant, extremem al màxim les precaucions, però és que estem treballant en unes situacions en les que el risc zero és impossible.
No, i jo li volia fer una pregunta, si creu que hi haurà un abans i després en la cooperació realitzada des d'Espanya en les zones principalment de risc després dels darrers esdeveniments del segrest.
Jo crec que no. Jo crec que no, o sigui, l'únic que pot haver-hi abans després és que segons quines iniciatives la gent no les prengui. Però la gent que està treballant professionalment s'ha trobat amb aquestes situacions abans i s'hi seguirà trobant després. I els protocols de seguretat que tenen les grans entitats que treballen en acció humanitària o que treballen en situacions de conflicte són coses que es van modificant constantment conforme vas adaptant-les a les noves realitats que tens, que moltes vegades canvien dia a dia. Jo crec que el que pot haver abans un després és d'iniciatives voluntarioses que no tinguin en compte moltes vegades que les situacions són més complexes del que a vegades ens podem pensar des de qui estan.
Francesc Mateu, és president de la Federació Catalana de ONGs per al Desenvolupament. Moltíssimes gràcies per haver-te estat trucada al Món a RAC1 aquest matí. Gràcies i que vagi bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu, bon dia. Alguna altra...
El perquè de tot plegat.
Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Estem fent tertúlia avui amb Patricia Gavancho, Gonzalo Bernardos i també amb Miquel Molina. I avui estarem també molt pendents del Senat perquè avui es voten les esmenes a la reforma laboral i una de les que ha generat més controvèrsia és la que pretén reduir de 100 a 30 els dies que tenen els aturats per rebutjar cursos de formació. Aquesta és la que ha presentat el PSOE. I no preveu sancionar els aturats que rebutgin ofertes de feina, que s'havia dit en un principi i finalment a la tarda es va fer marxa enrere. Només seran els aturats, en tot cas, que rebutgin cursos de formació. Bé, això és una esmena que s'ha de batre avui al Senat. Gonzalo, l'economista, va, aporta'ns dades. Home, perquè pels sindicats no. Ja han dit que això és una nova estratègia per maquillar les dades de l'atur i un motiu més per anar a la vaga el 29 de setembre.
Em sembla paradoxal que no et sancionin si rebutges una feina, però sí que et sancionin si rebutges un curs de formació. Paradoxal, no? Perquè realment aquí el problema que hi ha històricament en aquest país és que moltes feines no s'han volgut per part dels espanyols i ha tingut que venir gent d'altres països a cobrir-les. Jo sempre recordo que en el millor moment de l'economia espanyola, en l'any 2006, la tassa d'atur no baixava del 8%. Una de les claus de que l'economia alemana funcioni bé és la capacitat que té la gent de desplaçar-se i agafar feines que no es correspon amb les que ells desitjarien, però que sí, d'alguna manera, les permeten sortir de l'atur. Això és una reforma que es va fer en l'any 2004 i que fa que en l'actualitat Alemanya estigui creixent en termes del 2,2%, que la tassa d'atur sigui molt baixa i que l'economia alemana doncs, pràcticament ja hagi sortit de la recessió. Aquí el que també és paradoxal és que principalment la reforma laboral que s'està fent és una reforma que està basada principalment en el tema de la indemnització per acomiadament i que quan se'n parla de mesures per incrementar el que és els llocs de treball generats no es veuen excessivament i que sobretot quan agafem i pensem de què li fem a la gent jove, a la gent que té menys de 30 anys, no hi ha mesures molt especials. I vull dir, però també és paradoxal el fet que és totalment contrari de lo que ha dit Zapatero fa anys, que no faria res en contra dels sindicats. Això és una reforma que ataca duríssimament els postulats dels sindicats i que hem de veure el 29 de setembre què passarà, perquè aquí és un tema que se la juga el govern, que se la juguen els sindicats i que m'ha sorprès perquè jo creia que el govern Zapatero posaria en marxa alguna mesura relacionada principalment a la precarietat laboral per fer-li trobar un pacte amb els sindicats i veig que no, que en el tràmit parlamentari s'està endurint molt i que fins i tot en el Congrés es pot endurir encara més.
A mi em sembla que aquesta reforma és una reforma feta amb mentalitat del segle XX absolutament antiga i per tant que serà molt poc eficaç, és a dir, encara és una reforma laboral de dir l'empresari contra treballador, que és un tipus de llavors com protegir l'un de l'altre, diguem-ne, no? I em sembla que és un tipus de mentalitat que ja no hauria d'estar vigent, o sigui, almenys no s'hauria de legislar en aquest sentit en el segle XXI. Això per una banda. Ara fa poc em vaig trobar pel carrer unes persones d'una empresa que tancava i dic, bueno, què fareu ara, no? Si tanca l'empresa, diu un any sabàtic. Per què? Perquè entre la indemnització més l'atur ja. Més això, poden estar calculat una parella, Diu, no, podem, estarem un any fent coses que fins ara no hem pogut fer. A mi m'encanten els anys sabàtics, trobo que tothom ha de tenir-hi dret, però no és aquesta la missió de la prestació social per desocupació, ni de la indemnització. Llavors, aquí hi ha alguna cosa que no funciona, perquè vol dir que aquest tipus de coses no incentiven que la gent busqui feina i, per tant, no incentiven tampoc la productivitat. O sigui, el país no es pot permetre de tenir tanta gent sense treballar perquè li han donat una indemnització altíssima i perquè té 2 anys d'atur. O sigui, això... si es produeix això, jo m'encanta per aquesta gent que s'ho passin molt bé, els hi desitjo el millor, però vol dir que el sistema no està funcionant bé. Llavors, perdona, ja acabo. És a dir, la reforma laboral hauria de potenciar la formació, que en aquest país és absolutament deficitària, i incloc en això la mentalitat, la productivitat, la inversió de l'empresari en la seva empresa i la disciplina laboral. I són 4 coses que no surten en la llei. Per tant, discutir-nos si han de ser 20 dies o 35 em sembla absolutament totèmic, però absolutament irrellevant.
Jo el que destacaria és que la tramitació al Senat de la reforma el que fa també és evidenciar la improvisació del govern amb aquest tipus de mesures econòmiques que estem desgraciadament veient últimament, no? Perquè el mateix ministre Corbacho l'altre dia sí que incloia en una declaració el fet de rebutjar una oferta de treball entre el supòsit junt amb els cursos de formació per perdre la prestació. O sigui que en un moment donat ell sí que ho va incloure, finalment sembla que
no. La política
que no hi serà,
ha tret el debat
de l'ampliació a 20 anys del càlcul de les pensions, que tampoc